Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui, amb el tema que a poc a poc va penetrant a moltes de les ciutats i llars del país, podríem dir, es tracta de plantejar-se si ja és el moment de canviar de cotxe, quan l'has de comprar, quan has de canviar de nou, i si hem de continuar amb el tradicional cotxe de combustió, gasolina, dièsel, o bé passar al cotxe elèctric. És una discussió a molts nivells, els fabricants de cotxes la tenen, els empresaris també, però el que viatja per la feina o el que està en una ciutat gran encara li preocupa més saber si el cotxe elèctric pot ser el substitut que esperava. Un cotxe més sostenible, un cotxe amb menys complicacions, i amb això doncs, és el que ens anem a posar al programa d'avui, de ciència i de tecnologia. El titularem El cotxe elèctric avui. Primer de tot, què és un cotxe elèctric? Doncs un cotxe elèctric és un automòbil que es mou gràcies a un motor elèctric, no de combustió, o sigui, no de gasolina, no dièsel, que funciona doncs, això, amb electricitat. Electricitat acumulada a la bateria, que és recarregable, i que s'endolla una presa de corrent quan vols carregar-ho tal com si fos un mòbil, només que de més potència. En el conjunt hi ha un port de càrrega, en el cotxe aquest, al qual es connecta el cable, un carregador, un inversor per passar de corrent continu alterna, un convertidor, el motor elèctric, un transmissor doncs, de cap a les rodes, des del motor elèctric cap a les rodes, cablejat, bateria, però en general és molt més simple que no pas els motors que coneixíem fins ara. Hi ha versions diverses de cotxe elèctric, no n'hi ha només una. Hi ha el vehicle elèctric de bateria normal, 100% elèctric, perquè només funciona amb motor elèctric, no té cap més motor, i per tant només amb electricitat, aquest és el vehicle elèctric de bateria i prou. El que en diu un cotxe elèctric d'autonomia estesa, que semblant al cotxe elèctric, només perquè hi ha un motor de combustió interna també, hi ha dos motors, l'elèctric i el de combustió, el de gasolina, que fa de generador d'electricitat i, per tant, augmenta el temps d'autonomia de la bateria. O sigui, encén les llums, encén el cotxe al començament i, si fa falta, fa una ajuda en el motor elèctric. Hi ha els híbrids endollables, que en parlarem després més tard, que es mouen en motor, diguem, important, de combustió interna, de gasolina o de dièsel, i a més hi ha el motor elèctric. Per tant, cada un té la seva funció i a vegades es pot engegar l'un, o es pot engegar l'altre, o es pot engegar el de combustió interna per ajudar en el motor elèctric, etc. Aquest motor elèctric que té l'híbrid endollable, a més es recarrega, amb el que en diuen la frenada regenerativa, o sigui, quan el motor de combustió frena, doncs es carrega amb això, ajuda a carregar la bateria, vaja. Hi ha cotxes elèctrics amb pila de combustible d'hidrogen, que és una altra versió, on no hi ha d'haver una bateria de corrent, sinó que la corrent la generem directament amb l'hidrogen i l'oxigen, però això seria una altra versió. Què en podríem dir del cotxe elèctric avui? Doncs, veieu que a Catalunya avui dia circulen 100.000 cotxes elèctrics, més o menys. I es preveu que passarà a 75.000 en 5 anys. Ara hi ha una forta inversió en les marques i, a més, es potencia moltíssim ja el cotxe elèctric per moltes característiques o per molt tipus de gent, però sobretot per trajectes no gaire llargs, per la ciutat, per gent que fa doncs, de recader, fa transport, doncs, missatgers, etc. Hi ha uns 4.000 punts de recàrrega instal·lats i es vol passar 25.000 en poc temps, això a Catalunya. És una de les mancances, com anirem veient, que no trobar punts de recàrrega immediatament o, diguem, o a totes les ciutats o com abans la benzinera trípica és encara un problema. És car de compra el cotxe elèctric. Fins que la seva producció no sigui en sèrie, té un preu que se'n va un 25% més car que el de gasolina, en general, sempre parlem en xifres generals. El Nissan Leaf o Citroën C0 costen uns 25.000 euros amb algunes ajudes oficials. És barat de consum, això sí, ja que és car de compra, més car que els cotxes de combustió normals, és més barat a l'hora de mantenir-lo. 100 quilòmetres poden arribar a costar 1, 2 euros, 3, segons la velocitat, segons les condicions de la carretera, etc. Mentre que un de gasolina sabem que supera o passa entre 6 i 8 euros, o sigui, costa entre 6 i 8 euros, per tant, dues o tres vegades més. Tenen, en general, poca autonomia. El cotxe elèctric encara, en general, doncs pots pensar amb 150, màxim 200 quilòmetres i llavors s'ha de recarregar la bateria i el temps de recàrrega de la bateria, lo normal, si vols fer una càrrega normal, hauria de ser de 8 hores carregar l'endollada. Per tant, això es podria fer al garatge de casa, es fa al garatge de casa, o s'hauria de fer doncs, amb unes instal·lacions que tinguessis un mentrestant una altra cosa per fer perquè has d'esperar una jornada, unes 8 hores per es carregui del tot. Sí que hi ha, existeixen sistemes ràpids, de càrrega més ràpida, que en una mitja hora o una hora carregues, però no és aconsellable fer-ho sempre i també les bateries doncs, duren menys. La velocitat d'un cotxe elèctric no és com la dels altres cotxes encara, poden anar els corrents, els normals, aquest el Nissan Leaf és un dels típics, o el Renault, 140-150 màxim per hora. I les bateries és el seu problema, de moment encara és el coll d'ampolla, estan en fase d'experimentació, moltes d'elles, i les de liti, són el futur immediat, però estan en fase de millora i ja hi ha també algunes alternatives. Al món ja hi ha un milió i mig de cotxes elèctrics, per tant s'està avançant molt en aquest tema. S'està passant de la combustió normal doncs, de combustibles fòssils, gasoil i gasolina, que molt contaminen l'ambient i a més s'encreixen constantment i en queden, les reserves són poques. També hi ha cotxes amb biocombustibles, amb biodiesel, biocol, sentim a parlar-ne. Avui dia també de biogàs, amb gas metà, n'hi ha que funcionen. Però, sobretot el vehicle elèctric i el vehicle elèctric híbrid, l'endollable, que va amb motor doncs, de gasolina, diguem, i també elèctric, són la tendència. Els països líders en cotxes elèctrics és Estats Units, Xina amb un creixement espectacular i Europa, Noruega, és el que en té un tant per cent més gran per la gent que hi habita, podríem dir-ne. Marques com Nissan, Tesla, Chevrolet, Mitsubishi, Toyota, BYD xinesa, etc., BMW també, doncs estan a l'ordre del dia amb cotxes elèctrics. Es pensa que l'any 2040 hi pot haver a tot el món 300 milions de cotxes elèctrics. Per tant, això té una acceleració bastant ràpida. Ho acceptem bé, els ciutadans, el cotxe elèctric? Doncs, en general, hem sigut reticents durant molt temps. Les expectatives fins l'any 2016 no es complien de comprar cotxes i sobretot de ja tendir o pensar-se pel cotxe elèctric. Però hi ha hagut moltes fires doncs, de l'automòbil i tal que ja s'han han deixat provar i s'han doncs, interessat moltíssim pel cotxe elèctric, per tant això està evolucionant. A Catalunya l'any 2017, l'any passat, es van matricular 190.000 turismes i d'ells 2.000 aproximadament de totalment elèctrics i 7.500 de híbrids endollables. Per tant, aquesta és una xifra interessant. De tots els de Catalunya, en un any, de 190.000 cotxes turismes, que es van vendre, 2.000 van ser elèctrics i 7.500 elèctrics, però endollables, o sigui, híbrids endollables, que se'n diuen, 7.500 híbrids endollables, per tant, amb dos motors, el de gasolina i el elèctric, que de moment és la tendència que va predominant. Les dades indiquen que els catalans, el 80% dels catalans, conduïm pocs quilòmetres cada dia, per molt, per molta gent. N'hi ha que sí que en fa molts, però n'hi ha que no. Uns 80 quilòmetres cada dia, 80 quilòmetres, perdó, a la setmana, ja és una xifra, doncs, promig per a molts catalans. Per tant, el vehicle elèctric que s'ha de tenir en una vivenda ha de tenir doble ús, diguem, per la ciutat, ha de ser el cotxe, doncs, per circular, doncs, per la ciutat, per trajectes curts, però també hauria de ser que el mateix cotxe pogués fer llargues distàncies, i això és el problema de les bateries, perquè tenir dos cotxes no compensa si fem tants pocs quilòmetres, com es veu. En quant als models, doncs, de cotxes que s'han vengut més, doncs ja ho hem dit fa un momentet, però concretament l'any passat, en quant a elèctrics purs, podríem dir-ne, no els híbrids, que són amb dos motors, sinó l'elèctric, solament elèctric, va guanyar el Renault Zoe, el Nissan Leaf, el BMW i3, el Volkswagen i també un altre tipus, un altre model de la Nissan. I llavors, en quant als híbrids, que se'n venen molts més, ja hem dit, 100.000 i pico al cap d'any, el Toyota ho abarca tot. L'Auris, el CH, el Rava, el Yaris, tots Toyota. I llavors també el Kia Niro va estar en avantguarda. Fet aquesta primera revisió del vehicle elèctric, en la segona part, doncs, veurem com està constituït el motor i algunes de les seves característiques i, sobretot, com recarregar les bateries, que és el tema important. Fins ara mateix. Cold enough, I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down my shelf, counting up the years. Steady hand. Yeah.
can't be. Oh, do you see what I see?
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom. Ara, en el programa d'avui, que tracta de el vehicle elèctric, avui dia, com està, com va, quines prestacions dona, facilitats, etc., o dificultats que també en té. Doncs, en primer terme, anem a veure les parts d'un cotxe elèctric, que són molt diferents del com estava format un cotxe doncs, de combustió normal. D'una manera molt senzilla, no anem a fer aquí una explicació mecànica. Però sí dir que un cotxe elèctric no hi trobarem, com trobàvem a l'altre, pistons, cilindres, cigüenyals, sistemes d'escape, per mencionar uns quants, no? Sinó que la part més important és tres o quatre components molt més simples que fan que el motor i després també les avaries i el anar al garatge pugui sortir d'una manera molt més, relativament més barata. Hi ha un carregador doncs, per transformar l'energia elèctrica doncs, com a càrrega de les bateries del cotxe. Hi ha un convertidor que s'encarrega de passar la corrent contínua alterna, perquè en el cotxe constantment s'ha de fer aquest passe del de la bateria, que és contínua, en el d'alterna, que és el del motor de funcionament. Hi ha el motor elèctric, que és el que provoca doncs, això, el funcionament, diguem, el moviment del rotor i després doncs, del funcionament doncs, de les rodes, no? Al final. I la bateria, que és allà on s'emmagatzema l'energia elèctrica de corrent contínua. Normalment sols està formada per moltes cel·les i solen ser de liti, almenys en aquesta època. El motor actua de dues maneres, quan accelera i quan desaccelera. Anem a explicar un moment. En la fase d'acceleració del motor, quan estem accelerant, l'energia elèctrica que ve de la bateria, el convertidor la passa, la modifica alterna, en vez de corrent contínua la passa alterna, arriba al motor i amb els sistemes que té fa accionar el rotor que hi ha dintre, com un cilindre, i això provoca el moviment de les rodes, senzillament. Però quan frenem, aquí està una mica la clau i l'important també d'aquests motors, quan frenem en la fase de frenada, quan aixequem el peu de l'accelerador, podríem dir, el motor actua llavors com a generador de corrent. O sigui, davant d'un semàfor, amb una frenada, doncs, amb una via, amb una rotonda, el motor elèctric que teníem, que consumia de la bateria, en aquells moments fa al revés. Fa que el motor que porta actuï en vez de motor com a generador, o sigui, no de consum, de consumir, sinó de produir energia, transforma el que se'n diu l'energia cinètica, l'energia de moviment en corrent alterna, i aquesta passa a través del convertidor i s'emmagatzema a les bateries. Per tant, això és un avantatge important. Les bateries són el futur, diguem, del món tecnològic d'avui, no només del cotxe. Els equips de la vida moderna depenen molt de les bateries. Els mòbils, els ordinadors, les joguines, els aparells de casa que tenim, ho sabem prou, els reproductors i fins i tot el cotxe, el tren i doncs, vaixells, etc. Per tant, el futur tecnològic es veu frenat, d'alguna manera, per com estan d'avançades encara les bateries o pels productes que han de tenir i on els hem de comprar i quins països n'hi ha existència i no. Ja diem que pel cotxe s'emplea molt la bateria de liti, que si tinguéssim temps doncs, explicaríem que hi ha alguns països amb molta... diguem, moltes reserves de liti i d'altres, doncs, esclar, que no en tenen, com Espanya ni Europa tampoc. Les bateries del cotxe elèctric poden ser de molta potència, per exemple, sentirem a parlar del cotxe Tesla Model S, que té una potència molt important i, per tant, un magatzem de molts watts en les bateries, fins als altres cotxes, com el Renault Zoe, el Nissan Leaf, el Daimler, doncs, tres o quatre cotxes més coneguts, amb una potència doncs, d'una tercera part o d'una meitat del que té aquest Tesla Model S, però que també el seu preu s'ho diu. Cal dir que la vida útil de les bateries del cotxe, de manera aproximada, poden durar, el promig, el normal, uns 100.000 quilòmetres, uns 5 anys. Està calculat que poden, que normalment poden fer 600 cicles, o sigui, de càrrega a descàrrega, que cada cicle poden fer 150-160 quilòmetres, i amb això doncs s'ha calculat que poden arribar a fer aquests 100.000 quilòmetres. El cost de la bateria, quan s'hagi de canviar, val uns 10.000 euros, o sigui que surt a uns 10 euros cada 100 quilòmetres. És una despesa que a vegades no s'hi compta, i sí que s'hi ha de comptar, la bateria, que n'hi ha precisament que venen el cotxe i el que fan és un lloguer de les bateries, o sigui, no compren la bateria, sinó que fan un lloguer, perquè ja es veu que el preu també és important. I la recàrrega de les bateries? Es pot fer molts sistemes. Anem a pensar que vulguem fer-la a casa. La recàrrega a casa, amb una placa de, amb una plaça de pàrquing que puguem tenir, no? Els baixos, és, podria ser la solució ideal, més còmoda, pots aparcar el cotxe allà al graig, s'endolla i es deixa que es carregui durant la nit, perquè la teixat també és més barata. Si és un pis, una casa de lloguer, no és necessari que la comunitat aprovi la instal·lació, sols cal notificar-ho, per tant, no s'hi poden, diguem, no es pot prohibir. S'ha de córrer, esclar, les despeses de la instal·lació, que l'ha de fer un especialista, un instal·lador electricista autoritzat, complir la normativa vigent. S'ha de comprovar que la potència contractada que tens a l'habitatge sigui almenys d'un 5,75 kW, és suficient per donar una energia elèctrica al cotxe i carregar-lo amb un endoll fàcilment. Això, carregar-lo, com hem dit, per la nit, el consum llavors és més barat, i encara si ens beneficiem de les ajudes quan comprem un cotxe elèctric que facilita l'Estat, el concessionari, el que et ven el cotxe, et pagarà uns 1.200 euros, estava estipulat fins fa poc, del que costa el punt de càrrega, el punt de recàrrega, que l'hagis d'instal·lar en el teu garatge, no? Els punts de recàrrega exteriors, les carreteres, garatxos, benzineres, etc., i en el temps millorà possiblement en els supermercats, solen ser una presa del tipus que en diuen meneques, i s'utilitza un cable que ja porta el propi cotxe, doncs, per carregar-ho. Diguem que aquests d'exterior, el de dintre casa, doncs ja hem vist, amb una instal·lació de que tinguis 220 volts i 16 amperes pot funcionar. A l'exterior hi ha quatre tipus de càrrega del cotxe. El que se'n diu càrrega lenta, reservada per cotxes amb poca capacitat o per una recàrrega d'emergència, seria com connectar el cotxe a l'endoll de casa, podríem dir, és la primera. La càrrega normal requereix ja una instal·lació amb un carregador domèstic, que l'has de comprar, que és una mica més car, i és el sistema recomanat per si ho has de fer-ho doncs, constantment, aquest de la recàrrega que se'n diu normal. Hi ha la semiràpida, que ha de ser de corrent alterna trifàsica, que la millor a casa això no, és, no ho tenim disponible. És més potent i és recomanada per llocs públics o oficines, bàsicament, i entre el graig o en zones d'aparcaments a l'exterior. I la càrrega molt ràpida, corrent alterna trifàsica, amb corrent, o també pot ser un corrent continu fins i tot, i que pot arribar a tardar uns 15 o 20 minuts només el temps de càrrega. Això és un gran avantatge. En canvi, el domèstic de casa poden ser unes 8 hores. Dic que s'ha pensat en altres estratègies de càrrega. No solament aquest estàndard doncs, de recarregar la bateria doncs, 100-150 vegades i llavors doncs, ja l'hem de canviar 200 vegades màxim. Una solució és intercanviar la bateria, és canviar la bateria. Per exemple, Israel, que no disposa de petroli, aposta pel que en diuen les electrolineres, no gasolineres, sinó electrolineres, que intercanvien les bateries de manera ràpida. No la recarreguen en el cotxe, sinó que te la canvien, n'hi posen un altre. N'hi posen un altre i després, doncs, en el pròxim punt que l'hagis de recarregar, serà al revés, es tornaran a emportar la teva i n'hi posaran un altre, i així. D'altres llocs, com Estats Units, en algunes zones, el que fan és canviar l'electròlit, el líquid de dintre la bateria. Ja veiem que sempre les bateries, doncs, abans tenien àcid sulfúric, doncs ara tenen d'altres líquids que se'n diuen electrolits, conductors, i doncs, en comptes de recarregar la bateria i esperar 8 hores, o canviar-la, han optat per canviar l'electròlit, Estats Units això, que conté. És el líquid, que a vegades amb tipus d'esponja o de sòlid que hi ha dintre. S'extreu i es col·loca un nou electròlit que permeti continuar el viatge. I encara hi ha doncs, la recàrrega que se'n diu inductiva. Aquesta també ens hi parem un instant. Una recàrrega inductiva del cotxe seria que tinguéssim muntades unes, una part elèctrica, diguem, en el terra, unes bobines en el terra, o sigui, ha de ser una zona on hi hagi com que diguéssim un aparcament i el cotxe es posarà a sobre, doncs a sota hi haurà en el terra unes bobines de, del primari que se'n diuen, ubicades això com diem a terra, que generen un camp magnètic. Per tant, allà hi ha de venir una corrent elèctrica que fa com d'imant, genera un camp magnètic. I aquest camp magnètic s'indueix amb una bobina secundària que porta el cotxe en el baix, en els baixos, a sota. Per tant, hi ha dues bobines que, estan, que deixes encarades quan el cotxe el tens aparcat. La de sota genera un camp magnètic i aquest camp magnètic l'agafa la de dalt del cotxe i carrega la bateria. Les dues parts no tenen per què estar en contacte, de cap manera. La bateria es carrega en pocs minuts i en el futur hi ha visionaris que pensen en la possibilitat d'instal·lar plaques d'aquestes a sota l'asfalt de les carreteres i, per tant, seria una autopista, una autovia, on el cotxe podria funcionar il·limitadament perquè el vehicle s'estaria carregant de manera constant. Això és el que se'n diu càrrega per inducció de les bateries. Endesa, per exemple, ha desenvolupat un carril de càrrega elèctrica per inducció que on passen els autobusos per sobre i doncs només en el moment de passar per sobre a poc doncs queden carregades les seves bateries, com es pot suposar un gran avantatge. I com ho tenim de punts de càrrega a Espanya, podríem dir, i després podem passar a Catalunya? Doncs en principi s'ha mirat de cobrir, es van cobrint les grans rutes del territori. L'autovia del Mediterrani, la zona de l'autovia del Cantàbric, l'autovia de la Ruta de la Plata i llavors les radials, les carreteres radials, la 1, la 2, la 3, etc. En aquestes hi ha punts de recàrrega, molts. Molts, però no suficients, no? N'hi ha que són de recàrrega ràpida, que tenen un cost de 4 o 5 euros i pots fer 150 quilòmetres, i d'altres de superràpida o ultraràpida, doncs que encara tenen més potència i que pots carregar-la en 5 o 10 minuts i fer uns quants quilòmetres més. Però que ja diem que el normal pel desgast de la bateria és recarregar-la en 6 o 8 hores d'una manera, diguem, tranquil·la a la nit. A Catalunya hi ha uns 4.000 punts de recàrrega ja, de vehicles elèctrics, i precisament la comarca del Bages en té forces. Fa un temps que en tenia uns 25 o 30, ara exactament no podria dir la xifra, però bueno, ja veiem moltes pobles, moltes ciutats, doncs que hi ha almenys un punt de recàrrega. El seguien, diguem, l'Anoia i el Berguedà, i el Solsonès i Moianès en tenien encara molt pocs. Continuarem a la tercera part i última del tema d'avui, amb ciència a l'abast de tothom, parlant del vehicle elèctric avui, fins ara mateix.
Simple thing, where have you gone?
Ens trobem a la tercera fase del programa de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, avui fent un tema tecnològic com és el cotxe elèctric, avui. I anem a veure, en aquesta última fase hi ha el que és el vehicle elèctric, però no elèctric pur, podríem dir, sinó el que en diuen híbrid endollable. Un híbrid endollable és aquell vehicle que es mou tant amb un motor de combustió, gasolina normalment, com amb un motor d'energia elèctrica, un motor elèctric. I aquesta última, doncs, com sempre, endollada amb una xarxa elèctrica per carregar doncs, les bateries, que pot ser doncs, al garatge de casa o en zones habilitades que hi ha a les carreteres i en molts llocs. Molts dels vehicles elèctrics provenen de marques asiàtiques, així el Toyota Prius ho és, el Toyota Yaris també, el Kia Niro, el Lexus, algun Ford, el Ford Mondeo HEV també ho és, el Volkswagen Golf, un Audi Q3 i l'Audi Q7, el Mercedes Classe C, o sigui, hi ha molts híbrids endollables perquè són una bona solució. Què és, com funciona això d'un cotxe amb dos motors, un motor, diguem, de combustió i un motor elèctric? Doncs en condicions normals, el cotxe híbrid, endollable, que se'n diu, en condicions normals, dèiem, el motor elèctric mou el cotxe, per tant és un vehicle elèctric. Quan fem una acceleració forta, el motor de gasolina impulsa el motor elèctric, si cal, i aquest acciona més rapidesa, si fa falta. Quan hi ha una frenada, un semàfor, en una gran ciutat mil vegades, una rotonda, passa algú per la carretera, etc., amb una frenada tenen el que se'n diu la frenada regenerativa, molt important. El motor elèctric acciona un generador, o sigui, quan frena, en vez de fer anar el motor, perquè el que vol és tendir a parar-se, doncs acciona un generador de corrent que acumula l'energia que fa a la bateria. Per tant, se'n recarrega la bateria. Per això se'n diu frenada regenerativa, regenera la bateria. Quan la bateria es baixa o el motor està parat, doncs el de gasolina carrega la bateria, acciona l'aire condicionat si cal, la calefacció, etc. I amb una acceleració des de baixa velocitat, el motor elèctric mou l'automòbil sense cap soroll del motor i sense cap problemàtica. Per tant, és un motor elèctric, és un cotxe, perdó, elèctric, aquest híbrid endollable, elèctric, però que a més porta un motor de gasolina per acceleracions ràpides, per viatges més llargs, o bé per doncs, fer funcionar els accessoris de l'automòbil, com són l'aire condicionat, la calefacció, etc. Les bateries de liti dels cotxes són el problema. De què està composada una bateria i quins, doncs cap on te'n diuen una miqueta, no? Doncs la bateria en diuen, les del cotxe, d'ió liti, perquè estan formades per ànode i càtode, o sigui, els electrodes, i després a dintre un electrolit que és iònic, que és una solució. Anem a comentar-ho. L'ànode, el pol negatiu de la bateria, sol ser de carboni, i el pol positiu de la bateria sol ser de metalls d'algun òxid o bé de liti metall. I entremig, el líquid que hi sol haver, que abans amb les bateries de plom era l'àcid sulfúric, doncs l'electrolit aquest, que se'n diu, és una solució de sals de liti. Per tant, la bateria està formada per sals de liti, que és el líquid que recorre entre el pol positiu i el negatiu i on va fent anar el liti d'una banda a l'altra, podríem dir, un ànode de carboni i un càtode de metall liti o un altre metall. És una bateria de baix cost, diguem-ne, de manteniment en quant a això, el que passa és que s'han de canviar, com hem dit, al cap de 5, 6, 8 anys. La bateria no té memòria i no és necessari que es descarregui del tot cada vegada que la volem carregar. A més, el factor d'autodescarga, es descarguen per elles mateixes, si no s'usen, és la meitat que les bateries que hi havia fins ara de níquel canvi. Per tant, això és un avantatge. Ja que és el coll d'ampolla, les bateries, el seu preu i la recàrrega que s'ha de fer, empreses estan buscant altres solucions. Per exemple, la multinacional Tesla Motors, que està als Estats Units, amb seu a Palo Alto, als Estats Units, és el fabricant més punter en la producció de vehicles elèctrics i està experimentant un cotxe elèctric amb 1.000 quilòmetres d'autonomia, 1.000, ara no en tenen ni 500, i que tardia 8 minuts a fer la recàrrega de 220 volts. Com ho vol fer? Doncs la nova bateria seria amb uns ànodes, que fins ara havíem dit que l'ànode era de carboni, doncs de grafè. Que el grafè és prové del grafit i és una làmina finíssima d'un àtom de gruix i que té unes prestacions importantíssimes, doncs que alguna vegada l'hem explicat, de resistència, de conductivitat, molt bones conductores, etc. Per tant, aquí els ànodes d'aquesta nova bateria serien de grafè i el càtode seria de liti. I, per tant, aquest grafè el posarien al lloc on abans hi havia carboni. Ja diem, aquesta bateria que està estudiant, no està al mercat, Tesla, es podria recarregar en 8 o 10 minuts i tindria 1.000 quilòmetres d'autonomia. També està competint amb el mateix l'empresa americana Fisker, que vol fabrica cotxes doncs, elèctrics a Detroit, i els nous dissenys els vol fer de gran autonomia. Vol presentar una novetat, aquest 2018, es deia, amb una autonomia de 640 km, sense necessitat de carregar les bateries del cotxe elèctric, i és que les bateries també serien de grafè, amb un pes molt reduït, i que sortiria, diguem, a competir amb els cotxes Tesla que volen fer una autonomia de 1.000 quilòmetres. Està previst, ja us dic, aquest de l'empresa americana Fisker, l'any 2018. No sabem si serà o no. Mentrestant, BMW vol treure per al 2020 un Saab, un cotxe que se'n diu esportiu utilitari, per això, un tot camí, un tot terreny, lleuger, que combinaria el cotxe tot terreny i el turisme, es podria servir com a turisme i també com a tot terreny, i que seria totalment elèctric, això la BMW. Seria de tipus híbrid endollable, per tant aquest que tindria també a més un motor de gasolina. Temps de càrrega de la part elèctrica 30 minuts, amb una estació de càrrega normal, i 400 km d'autonomia. Això el té previst doncs, aquest SUV, S-U-V, SUV, de la casa BMW doncs, per aviat. També no, amb elèctric no hi ha només cotxes, és el que hem parlat avui, però sí que hi ha motos elèctriques també, bicicletes elèctriques, patinets elèctrics, scooters elèctrics de dues o de tres rodes, etc. etc. I per acabar la xerrada d'avui de ciència a l'abast de tothom sobre el vehicle elèctric avui, podríem dir, és l'hora de passar-se al cotxe elèctric? Opinions personals, per tant, comentari així només en veu alta, eh? És un cotxe car de compra, però barat de manteniment, el cotxe elèctric. Car de compra, però barat de manteniment. Pot ser una bona opció si es fan pocs quilòmetres, si són per ciutat, i també adequada per, bueno, molt adequat, el cotxe elèctric, per repartidors, paqueteria a domicili, gent de correus, ja es veu amb les companyies Amazon, MRV i d'altres, no? És d'esperar que en pocs anys hi hagi una xarxa més completa en tot el territori de recàrrega, que ara encara és deficitària, també que les bateries doncs, de liti durin més i es carreguin més ràpidament i que al cap de 5 o 6 anys no les hagis de canviar, per tant, tinguin una durada més llarga. El cotxe elèctric té l'avantatge del cost de l'electricitat que gasta, 1 a 3 euros cada 100 quilòmetres. Això és molt barat, comparat amb la gasolina, un motor de gasolina, un cotxe de gasolina, anem a gastar 5-7 euros per cada 100 quilòmetres, o un de gasoil encara més, entre 6 i 8 cada 100 quilòmetres, sempre depèn de la conducció. Doncs ja diem, el motor elèctric, el cotxe elèctric, de 1 a 3 euros cada 100 quilòmetres. No fa soroll, relativament barat de manteniment, preventiu al taller, poca complicació de les peces i dels recanvis, reparació també són més barates, no contamina, etc. Però això de que no contamina, s'ha de tenir en compte que la bateria s'ha de carregar, i si es carrega amb energies alternatives, solar, eòlica, hidràulica, biomassa, llavors sí que no contamina. Ara, si la carreguem amb combustibles fòssils, continua contaminant en el lloc on es genera l'energia. El cotxe no, el cotxe matarà doncs, vapor d'aigua, no res, cap contaminant, però si l'electricitat l'hem generada amb combustibles fòssils, per descomptat allà s'haurà produït una contaminació. El preu de compra del vehicle s'ha de reduir, així com el cost de canviar la bateria cada 5 a 8 anys, ja ho hem dit, i cada un ha de valorar què li pot ser adequat, si li és adequat, diguem, passar-se en el motor elèctric en aquesta època o esperar encara un temps. Si baixen de preu de compra, si hi ha més punts de recàrrega, com serà veritat a tot el territori, i si les bateries milloren, sobretot això, serà una bona opció. També el moment pot ser millor ara escollir potser un cotxe híbrid endollable, que té motor de gasolina i motor elèctric, i que en posteriori un elèctric pur. Sobretot idoni si no s'han de fer viatges llargs, com hem dit, per viatgers que recorrin tot el territori de punta a punta, i el cotxe elèctric encara no diríem que no és una bona opció. I fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Esperem que aquest tema també hagi agradat. Està de debat, està al carrer, la gent en parla, la gent ha de canviar el cotxe, ja n'hi ha molts d'elèctrics. Cada vegada la xarxa de punts de recàrrega per carregar la bateria seran més abundants i a la vegada amb menys estona, i diguem que això a llarg plaç que és una opció idònia i es tendeix segur cap aquí. Molt bon dia a tothom, bona setmana i moltes gràcies per escoltar-nos.